Aquest és el darrer programa de la temporada i per això l'hem volgut fer un tan especial. Avui parlarem de senderisme i és que aquesta pràctica ens porta allà on a vegades no ens arriba la camper. No esperis arribar al cim més alt. Potser ni parlarem dels cims més emblemàtics de Catalunya ni dels més macos. O potser sí. Perquè el que volem és acostar una gran varietat de paratges i donar l'opció a tothom a pujar al punt més alt d'una muntanya. Vens? Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in you back to me.
Elles van amb camper.
Com hem dit, aquest és l'últim programa de la temporada i això no vol dir que no seguim viatjant junts, sinó que s'acaba l'any. I ja tinc un dels meus propòsits per començar l'any amb bon peu. Tu ja tens pensats els teus? Doncs la meva proposta és fer els 100 cims. Que de què parlo? Doncs per parlar d'això i molt més ho fem amb Quim Pons, director de comunicació de la FEC. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Segurament, quan a una persona li comença a interessar el senderisme, la muntanya, el primer que pensa és fer-se una federativa. Però la FEC és molt més, no?
Home, sí. No només som una simple llicència que et dona una cobertura en cas d'accident a la muntanya, sinó que la FEC, com a federació més que centenària, fins ara diem centenària, però ja més que centenària, perquè són 101 anys d'història, aglutina doncs, força més coses que aquesta simple assegurança. I a més d'activitats doncs, esportives, activitats culturals, activitats socials i més de 400 entitats arreu del territori que fan doncs, també cadascuna, com també acostumem a dir, com vaja, la seva guerra pel seu compte, per entendre'ns, i que fan moltes activitats programades per part d'aquestes entitats i que, per tant, acabem sent muntanya, que és el que ens agrada ser, acabem sentint la muntanya, que és el nostre leitmotiv, i acabem doncs, fent diferents coses o diferents activitats en aquest entorn natural. I sobretot també, vaja, el respecte a la natura, el respecte als valors, el respecte a tot el que hem anat fent durant aquests més de 100 anys d'història.
No t'ho faré anomenar tot perquè segurament, com deies, no acabaríem mai,
no,
però també també feu formació.
Sí, la formació també és un dels pilars de la FEC. Com et deia, tenim més de 400, diria que 20 entitats arreu del territori i que cada entitat programa diferents cursos de formació, a més de la formació que imparteix la pròpia federació a través de l'ECAM, de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, i que és una formació doncs, ja federativa i que serveix, per exemple, doncs, per ser doncs, monitors o instructors de diferents activitats o diferents disciplines que engloba la FEC, com pot ser escalada, com pot ser excursionisme, com pot ser esquí de muntanya, i tot això es fa a través de l'ECAM i a través dels cursos de formació que programa la FEC.
Ara potser et faré una pregunta i et posaré en un fregat, però també sou els culpables de molts dels senders que hi ha per aquí a Catalunya, de gran recorregut, de petit, de senders locals. Catalunya és un espai que ens agrada molt caminar. Quants senders teniu localitzats?
Amb nombre de senders, doncs no te'l sabria dir exactament, però sí que et sé dir que són més d'11.000 quilòmetres senyalitzats de senders homologats, val? Que no hem de diferenciar bé el que és un sender i el que és un sender homologat. Senders homologats, vaig explicar una mica per qui no ho sàpiga, són els que trobareu doncs, marcats amb franges. Una és blanca i verda, que serien els SLs o senders locals, l'altra blanca i groga, que serien els PRs, que són els de petit recorregut, i l'altra blanca i vermella, que són els GRs, que són els de gran recorregut. Doncs en total, si sumeu tot això, són més de 11.000 quilòmetres. De fet, s'aproxima ja als 12.000 quilòmetres de senders homologats arreu del territori, arreu del país, i el més important d'això és que la gran part del manteniment es fa a través de voluntariat, a través de les entitats de la FEC, que són les que s'encarreguen de mantenir aquests senders en bon estat, a més també, lògicament, de parcs naturals, que també s'involucren molt en el manteniment d'aquests senders, o com pot ser la xarxa de parcs naturals també de la Diputació de Barcelona.
Tenim molt de camí per caminar, durant cap de setmana i setmana ben ples. Això que comentes també dels voluntaris és molta feina.
Sí, clar, 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 és moltíssima feina. Vull dir, jo sempre dic que si alguna cosa fa gran a la FEC és aquesta tasca de voluntariat que hi ha darrere de cada entitat i de les ganes de pencar que tenen tots, les ganes de fer coses i les ganes de fer-nos el camí més fàcil. De fet, la campanya de l'any passat és allò que dèiem, et pintem el camí que et porta a casa, no? Que gairebé és això. Vull dir, es dediquen a trobar, o en aquest cas a marcar el camí amb les marques corresponents, a que el camí també estigui net i a que puguis trobar doncs, aquest sender que t'acabi fent la ruta més senzilla del que seria si aquesta gent no dediqués hores de la seva vida de forma altruista completament a marcar doncs, aquests senders, lògicament.
Marcar, i també has dit net, per tant, no és una feina que avui pintem i d'aquí 10 anys ens n'oblidem, no? Sinó que també sovint s'han d'anar tenint cura.
Sí, sí, clar, clar, evidentment, sí, s'ha d'anar mantenint el sender.
Una altra de les vostres propostes segurament més conegudes és el 100 cims.
Sí, mira, de fet és una activitat que cada any té més gent inscrita i que cada any està tirant més. I ara només gent que fa 100 cims, sinó gent que en fa 300. Vull dir que triplica ja, o fa 3%, que diem nosaltres, no? Que ha fet 3 cops 100 cims, o 2 cops 100 cims. Vull dir que també hi ha el 2%, i és una de les activitats que té molt èxit dins de l'APEC. També agraït moltíssim la gent del comitè de 100 cims que se n'encarrega. Sé que potser soc pesat dient això, però és que són gent que ho fa de forma completament altruista i és un comitè que formen els 100 cims i que s'encarrega doncs, que això funcioni a la perfecció. S'ha fet fa poc la trobada de 100 cims, doncs s'ha fet tots els reconeixements fa més de 2 anys, perquè clar, l'any passat amb la pandèmia no es va poder fer i per tant s'ha reconegut els cims que es van fer l'any 2020, el 2021 i el 2019 en aquesta última trobada. I ha anat molt bé, tots van tenir molt bona acollida, és una de les activitats que més gent practica dins de la FEC i ara properament sortirà una aplicació que, de fet, ja està en període de prova i es pot provar si us voleu descarregar, que es diu PinRoot, i allí podràs validar doncs, els teus 100 cims també i servirà per alleugerir una mica de feina a les entitats, no? Perquè us dèiem que les entitats són tot de forma voluntària i ara per ara, quan faràs els 100 cims, el que has de fer és tu fas el cim, vas al teu president de l'entitat i aquest et valida que has fet aquest cim. Per tant, és una feina extra que també carregues a l'entitat i això doncs, intentarem descarregar-ho a través d'aquesta aplicació que validarà el 100 cim, o el cim en aquest cas dels 100 cims, quan hi siguis, amb geolocalització, i quedarà ja validat aquest cim per la gent que vulgui fer aquest repte.
Recordem el nom de l'aplicació que has comentat.
PinRoot. PIN, o sigui, PIN, P-I-N, i root, com en anglès, la ruta, route. I la gent que s'ho vulgui descarregar ja està per Android i iOS, vull dir, tu pots descarregar. L'únic que encara no funciona el tema dels 100 cims, però si no és aquest mes, serà el mes que ve que ja funcionarà tot plegat.
Per si algú poc sap de què estem parlant ara amb els 100 cims, és una molt bona proposta per anar coneixent els cims de Catalunya, que també els podem trobar dividits entre essencials i altres que els diríem entre cometes també essencials.
Sí, aviam, sí, clar, jo m'he llançat i no podien explicar en què consistia el tema dels 100 cims. Hi ha 300 i escaig cims, no recordo si són 315 o 316, o bueno, 300 i escaig, que serien diferents cims que s'han proposat per un llistat, d'acord? I llavors el repte consisteix en que tu n'has de fer 100 al llarg de la teva vida, vull dir, no has de fer el 100 en un mes o en una setmana o en un any, no, tu pots planificar com tu vulguis i tu has de fer 100 cims per haver aconseguit el repte. I són 100 cims, a més, repartits estratègicament arreu del territori, perquè el concepte d'això és conèixer el territori i conèixer els 100 cims, i amb diferents dificultats, lògicament. Hi ha, no sé, ara em ve al cap, des de Sant Simplici, un cim de Tarragona que té 200 i escaig metres, fins al Sobrepuny, que en deu tenir 1.700 i que està al Berguedà, fins a una pica d'estats, no?, que seria el cim més alt de Catalunya. Però dintre d'aquí hi ha un ventall molt ample de cims arreu del territori, i jo us dic, de diferents alçades, dificultats, més fàcils, més difícils, i t'ho especifica, et diu, aquest cim tècnicament és més complicat, aneu en compte, aquest cim és un cim molt assequible per tothom, i t'ho va especificant. Llavors consisteix en que tu fas un llistat i tu fas els 100 cims que més t'agradin, o els que més ràbia et facin, o els que dius, va, aquests, doncs, a la loteria he tirat un tard i m'ha tocat aquí, i et fas aquest llistat, acabes de fer els cims, i la gent que aconsegueix els 100 cims doncs, té un premi, i el que us deia abans, gent que ho ha doblat i ha fet 200, i gent que ho ha triplicat i ha fet els 300. I llavors la gent doncs, va marcant-se aquests reptes, que són sense cap tipus de competició, sense cap tipus de temps, sense cap tipus de cronòmetres, ni res. I cadascú s'ho fa com ell vol.
Has comentat al llarg de la vida sense cronòmetres, però sí que hem notat una mica que la gent que comença s'enganxa i pràcticament cada cap de setmana ja vol fer un cim.
Sí, és que la muntanya és molt addictiva, jo sempre ho dic. Vull dir, la gent que practica muntanya és una cosa que t'enganxa de seguida. i que a més és assequible, que és relativament econòmica i que si ets conscient de quines són les teves limitacions i on pots arribar, doncs que, com et dic, t'enganxa moltíssim. Vull dir, si tu vas a fer un cim i dius, mira, he fet aquí, aquest cim m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé, he anat amb amics, a més, o amb familiars, o amb el que sigui, i ens hem passat tan gran aquest cap de setmana, doncs segurament el següent repetiràs, perquè l'experiència acostuma a ser bona. Això sí, tothom qui vagi, i ho repetim mil cops, s'ha d'anar segur, s'ha d'anar equipat, s'ha d'anar preparat, has de ser conscient de quines són les limitacions, i sobretot, i si us plau, i aprofito que ens esteu gravant i això ho escoltarà algú, a respectar el terreny que trepitgem i respectar el medi ambient que ens l'estem carregant entre tots, i consisteix en que això ens duri molts anys, perquè si a tu t'agrada fer això pel que et trobes, doncs ens agrada a tots també trobar-ho de la mateixa manera que tu t'has trobat abans que anis, que inicis tu.
Sens dubte, això és algo que hem de dir i hem de repetir tantes vegades com faci falta. Dels 100 cims, després també van aparèixer els 50 barrancs.
Sí, és una activitat semblant, de fet, neix, com bé dius, si apuntes del mateix, o sigui, neix de 100 cims, apareix als 50 barrancs, que són 50 barrancs dividits també arreu de Catalunya, i que el mateix, el procediment seria exactament el mateix, l'únic que aquí baixem, perquè clar, de cims sí que n'hi ha molts, de barrancs també assequibles no hi ha tants, i el que diem sempre és que en barrancs sí que requereix una formació prèvia abans de fer aquest repte. Així com els 100 cims, tu en pots ser molts que pots sortir a fer una caminada. A mi m'agrada molt la diferència que tenen a França, no?, entre el randonner o el randó, la balada i la promenada, no? I doncs, diferencien el que és el senderisme pur i dur, el que és una passejadeta, per entendre'ns, i que aquí no utilitzem tant, però que seria això, no? I tu amb una passejadeta pots pujar un cim del litoral, que són senzillets, però clar, si vols fer un cim més alt, has de tenir una certa preparació. Això en 100 cims. En els barrancs, tothom ha de tenir una preparació prèvia, perquè fer un barranc és una cosa que requereix una tècnica molt més elaborada que no pas sortir simplement a caminar i a fer un cim de baixa dificultat. Els barrancs tots tenen la seva dificultat i tots requereixen això que deies, format abans per poder fer aquest repte. És l'única diferència segurament destacable i important, però que hi entra un repte i l'altre en aquest cas.
Amb això lliguem el que començàvem parlant de la federativa per la part de formació, per la part de seguretat, que sempre, i és important també, portar-la.
Sí, sí, de fet, vaja, jo he fet la comparativa molts cops amb el tema de l'assegurança del cotxe. I ja sé que podem, direu que és una bestiesa, però que per mi és important anar segurs a tot arreu, no? I la del cotxe és obligatòria, és cert, per anar a la muntanya ningú t'obliga, ni molt menys, a tenir una assegurança, però tenint en compte que corres un cert risc, fiqueu-hi totes les cometes que vulgueu i fiqueu-hi també, que la paraula risc a mi no m'agrada massa, però bé, però sí que hi ha aquest risc si fas una activitat de muntanya, doncs està bé que com a mínim tinguis una cobertura assegurada per si passa alguna cosa. És simplement això. I crec que és important doncs, començar a tenir consciència tots plegats d'això, no? I que si algun dia surten també les xifres de diners que es gasten públics en rescats de muntanya, poder ens esgarrissem tots. I llavors poder tots ens conscienciarem de que, doncs mira, pagar 50 euros l'any, perquè clar, una federativa bàsica val 50 euros l'any, o 100 euros l'any, que és el que valdria una C, més o menys, poder val la pena, per estalviar després un calaram públic que se'n va amb rescats de muntanya. I rescats de muntanya, no sempre estem pensant d'un rescat de muntanya al Pedraforca d'un escalador, que és el que ens ve al cap, no? Ostres, que no, parlem de boletaires que es perden, de gent que es desorienta, i que és molt normal, eh? Vull dir que és una cosa que pot passar. I de turmells forçats en un sender pràcticament pla.
Que segurament és el que més acaba passant, també.
Correcte. Per això dic que pensem en rescats de muntanya, en coses molt complicades, que n'hi ha també, evidentment, però que el més habitual són coses molt simples i que acaben generant una despesa important a les arques públiques i que a vegades doncs, sembla que no ho tinguem en compte. Però bé, això és un debat molt ample, perquè això hauríem de debatre tots els agents implicats aquí per saber cap on es vol anar. Ara, per exemple, Andorra ja s'està cobrant el servei mèdic en un rescat de muntanya, Aragó també es cobra el servei mèdic en rescat de muntanya, Catalunya de moment ha apostat per mantenir-ho gratuït i veurem fins quan.
Que és una cosa que sempre s'ha dit, si vas a la muntanya, cuidado que no et vindran a buscar, que no et rescataran, que hem de dir que...
Sí, no, rescaten a
que
tothom.
Que rescaten a tothom.
Actualment és un servei públic a Catalunya i ho seguirà sent, i jo crec que ho ha de seguir sent. L'únic que és això, arriba un punt que has de fer números, també. Entenc jo, I no sé, jo et dic, Aragó ho han fet ja i t'estan cobrant el servei mèdic. Andorra, em sembla, i ara poder la cago, però crec que són 300 euros... el que et cobren de servei mèdic si et venen a treure de la muntanya. Clar, potser ens ho comencem a pensar llavors. I comencem a pensar en això, en una tarifa de 50 euros l'any o 100 euros l'any, que pot estalviar molts mal de caps.
Doncs aquesta és una molt bona proposta, ara que potser començarem any i vindrà allò de any nuevo, vida nueva, noves propostes, i potser una de les propostes és aquest 100 cims. Doncs també tenim aquesta federativa que, com dius i com ens expliques, és important dur a la butxaca. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
I per aprofundir en el projecte 100 cims, parlem amb Fernando Ferrer, membre del comitè dels 100 cims. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara que comença l'any, una bona proposta és fer com a repte els 100 cims. Quins cims en recomanaries per començar?
Ui, aquí a Catalunya tenim molts cims i molts tipus, no? Hi ha cims molt emblemàtics, com el cim més alt de Catalunya, pues, és la Pica d'Estats. I després també podem anar un dia més tranquil a fer la Mola, i un cim també molt maco i molt típic és el Pedraforca.
Entre aquests tres, podríem dir que hi ha el cim més assolit dels 100 cims?
Crec que sí, que és la Mola el cim més, que més ascensions té dintre d'aquesta activitat dels 100 cims.
La Mola, Sant Jeroni, segurament també la Pica, són els que més ens criden l'atenció per començar aquest projecte de 100 cims.
Bueno, l'atenció te pot cridar molt, però compte que, per exemple, la Pica d'Estats sí que és un 3.000 i és, home, no, és bastant potent, no? I a més, és que tinc un cert físic per fer-lo i, segons en quines condicions te trobes, pues, tal necessites una certa tècnica, no? Perquè no es podien trobar neu i glaç, no? Però bueno, sí, la Pica d'Estats evidentment és molt emblemàtic perquè és més alt de Catalunya i la Mola també és molt visitada per els excursionistes i evidentment Sant Jeroni és el cim més alt de Montserrat i evidentment és una muntanya, no sé com dir, molt apreciada en Catalunya.
Com va començar la idea d'aquest projecte dels 100 cims?
Això va començar en el 2006 i la idea era fer, bueno, la filosofia pròpiament dita dels 100 cims, a més de fer i pujar a muntanyes, és conèixer el país, el nostre país.
Per ara, podríem dir quina és la persona que ha assolit més cims? O no el nom de la persona, sinó quants cims ha assolit?
Bueno, actualment tenim al llistat dels 100 cims, hi ha 308 cims. I hi ha persones que els han fet tots. Sí. Passa que aquesta activitat hem de pensar que no és a nivell de... No té un nivell de competició, no és competitiu, sinó és de, com he dit, de visitar el país, conèixer llocs que segurament si no fos per aquest projecte no visitaríem, no? I per això no marquem o no volem donar molt valor a fer sensibles, sinó a fer sensibles i a conèixer el país.
No és a nivell competitiu, però també hem de dir que són una gran quantitat de cims, cims que, com deies, també es necessita en alguns casos més tècnica, que no es pot fer tampoc d'un dia per l'altre.
Evidentment, sí, hi ha cims que són una mica tècnics i s'ha d'estar bastant atent, no? Per com has dit, i te pots trobar neu, glaç, i inclús el temps pot canviar molt i, clar, evidentment, no és el mateix fer un cim com pot ser quasi qualsevol dels Pirineus, que és un cim que està al costat de la platja, com aquell que diu.
Tenim els cims essencials i els altres que els hi direm una miqueta menys. Jo els hi canviaré el nom i els hi diré una miqueta menys essencials.
Això és degut que al principi, quan vam començar en el 2006 amb aquesta activitat, havia 175 cims, però com té tan bonic, no?, aquest projecte que la gent comença a fer cims i al final bueno, vam ampliar la llista de 175 cims a 308, que són les actuals. I llavors, què passava? Que com havia que fer 100 cims, al final quasi podies fer molts cims al costat d'on vivies, no? Quasi al costat de casa, i llavors, com sempre comentem, l'objectiu principal de 100 cims és conèixer Catalunya. I per fet, llavors van ficar que dius, bueno, pues que no la gent agafi el 100 que està al costat de casa i no vagi ni al sud ni al nord. Llavors dius, ficarem 175 essencials i els primers 100 cims que vulguis fer tenen que ser dintre d'estos 175. Si després vols anar fent més, doncs pues perfecte. Però els 100 cims tenen que ser d'aquests 175 cims que estan distribuïts per tota Catalunya.
Una bona manera, com dieu, de conèixer Catalunya, també de fer esport. Ens has recomanat també tres cims, dels essencials segurament. Podríem dir algun cim que la gent potser no li cridés tant l'atenció o potser no s'hi atrevís tant a pujar-hi?
Hi ha cims que quasi no són coneguts i la gent no va. I després, a millor, la gent va i després se troba una sorpresa que el paisatge, les vistes, són molt maques, no? I val la pena fer cim.
Perquè com es trieu aquests cims que poseu a la llista?
Bueno, aquesta llista va començar fa molts anys a partir de la FEC, no? Que va demanar a diferents parts de municipis i les vegueries quins cims més emblemàtics seran de la seva zona, no? I en el temps ja tenim un comitè, que està format per, en aquest cas, de 10 persones, tots que entenen de muntanya, i aquestes persones decideixen de tots els cims que hi ha en Catalunya, decideixen quins poden ser els més adients perquè entrin aquí dintre d'aquest projecte de 100 cims. I llavors, aquest comitè, moltes vegades els caps de setmana van a visitar aquests cims i decideixen, no trien els que poden ser dels 100 cims o no.
Quines característiques han de tenir aquests 100 cims?
Els 100 cims, normalment, les característiques que tenen, sobretot, és que tinguin bones vistes, no? Que, vistes de 360 graus. Això principalment és el punt número 1 perquè siguin dels 100 cims. També hi ha cims que, millor per algun motiu històric o geogràfic, també poden ser dels 100 cims, però el principal que es veu és que les vistes siguin, no, que tinguin les dones panoràmiques.
Doncs animem a tothom a fer aquest projecte de 100 cims.
Sí, sí, evidentment. És un projecte que té molt... Bueno, ja portem 15 anys en aquest projecte i som unes 2.700 persones que seguim aquí dintre del 100 cim, pujant cims i bueno, en un principi van començar la llista de 175 cims i ara ja tenim 308 cims i no sabem quant, però tenim la idea d'ampliar aquesta llista en més cims. El projecte són 100 cims, com diu, i sempre fem com a les persones que han fet aquests 100 cims, doncs es dona com un obsequi, no? Però després, com la gent va continuar fent i pujant cims, doncs també se dona com un homenatge, se fa un homenatge a les persones que han fet 200 i 300 cims. Se les dona un petit obsequi i les persones de 100 cims, l'obsequi és un mapa de Catalunya en els cims, no? Marcats en els cims que han assolit. La trobada és molt, bueno, com he dit, venen gent de 100, dels 200 i 300 cims i també persones que estan fent, no? Els 100 cims, no? Encara no les han fet. També fem un dinar, no? És un dinar de germanor on, bueno, on ens coneixem tots perquè també tenim un grup de Facebook, no? Que és el Facebook que es diu 100 cims. Allà no ens coneixem tots però per el Facebook, no? I el dia de la trobada dels 100 cims ens podem conèixer, doncs, personalment.
Quantes persones exactament has dit que estaven pujant aquests 100 cims?
Som uns 2.700 aproximadament.
2.700 persones que han decidit, sí, coronar aquests cims de, sí, Catalunya.
Exactament, sí, sí, sí. Unes 600 persones, més o menys, que ja van passar.
600 persones. Doncs seguim animant a moltes més persones que segueixin assolint aquests cims, que segueixin apuntant aquest projecte dels 100 cims. De segur que és una molt bona manera de conèixer Catalunya. Doncs moltes gràcies, Fernando.
Moltes gràcies. Fent camí per la vida, ens tocarà menjar la pols, ficar-me al mig del fang, com ho han fet molts. Compartir el poc aliment que porto al meu sarró, tant si m'omple la joia com si em buida la tristor. Vindran dies d'angoixa, vindran dies d'il·lusió, com la terra és incerta, així sóc jo. We'll be right back.
il·lusió. Com la terra és incerta, així sóc jo.
Catalunya és, sens dubte, una terra de senderisme. I una altra manera de practicar aquest esport és escollint el teu propi camí. I això ho podem fer amb Itinerània. Per això parlem amb Adriana Ramon, coordinadora de Senders. Bon dia.
Bon dia.
Itinerània, sou els de les marques grogues.
Sí, exactament. Nosaltres som una xarxa de senders que s'ha fet des de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, i el que vam fer en el seu moment, quan vam desplegar la xarxa de senders l'any 2008, va ser doncs, senyalitzar tots els antics camins que feien servir per anar d'un poble a l'altre. De manera que tenim enllaçats els 108 municipis d'aquestes tres comarques.
Ens has parlat d'aquestes tres comarques, d'aquests municipis. De quants quilòmetres has dit que parlem?
Aproximadament en aquests moments tenim uns 3.000 quilòmetres senyalitzats, com has dit tu, amb pintura groga, i llavors en els encreuaments de camins hi podeu trobar doncs, les banderoles indicatives de direcció, que n'hi ha de dos tipus. Hi ha les que tenen la punta vermellosa, que són les que vam implantar inicialment i que és aquesta xarxa bàsica que uneix un poble amb l'altre, i després, amb el temps, doncs, els municipis han volgut anar densificant-la amb rutes circulars al voltant dels municipis, i aquestes estan marcades amb la punta de color verd. Són igualment grogues, però tenen la punta de color verd.
Són unes senyals que segurament tothom té a la ment perquè es fan molt visibles i també molt recordables. Estem parlant de múltiples itineraris, per tant.
Exactament. O sigui, aquests 3.000 quilòmetres, de fet, nosaltres ens vam basar en un sistema de senyalització que s'anomena el model suís, que és tal com estan marcats els camins a Suïssa, i que el que marquem aquestes banderoles direccionals són els nuclis de població i els llocs d'interès de referència, doncs, o bé colls o bé elements patrimonials. Val? Llavors, tu pots fer-te doncs, la teva ruta a mida, decidir que si estàs en un poble allotjat, per exemple, fins on pots anar, val? I tenim una eina a la web que et permet fer això, no? I tu poses el teu, com una mica com un Google Maps, però per fer amb camins de caminar. Poses el teu l'inici, poses el final, i això et serveix doncs, perquè et generi una ruta, et diu els quilòmetres que té aquesta ruta, et diu el temps estimat que hi pots estar, i et pots baixar un GPX per poder-lo carregar doncs, amb un Wikiloc o amb algun GPS.
Una idea.
Però també tenim tot un apartat que és propostes d'itineraris que ja fem nosaltres, perquè la gent està molt habituada a tenir un itinerari més clar. Hi ha tots aquests temàtics que us explicàvem, aquests que tenen la punta de color verd, però sobre la pròpia xarxa bàsica, la que uneix pobles, també hem fet altres propostes que podeu trobar a la web amb un apartat que es diu itineraris.
Per dir-ho mal dit, els típics itineraris que tothom podem fer des del punt d'inici i el punt de finalització, però el que parlaves, i molt interessant, aquesta manera de crear-nos una ruta de volem anar per aquí, volem anar per allà, perquè això ens permet crear una ruta a la nostra mida, ja sigui per quilòmetres, per duresa o per el que vulguem veure.
Exactament. Permet aquesta idea i et permet una altra cosa que és també amb l'objectiu amb el que va néixer la xarxa, que és el fet de poder fer tipus trekking, és a dir, tu anar caminant per recórrer el territori, val? Per això som tres comarques, per això tenim aquesta possibilitat del Pirineu al mar, val? Perquè tu puguis fer, per exemple, cada dia una etapa diferent i vagis canviant d'establiment. Aquest és un tipus de caminar, diguéssim, com pot ser el Camino de Santiago per la gent dels nostres territoris, però al públic europeu també li agrada molt aquest tipus de viatge a peu, no? I el trekking que li diem. Llavors, la idea és una mica aquesta, que aquesta eina també et pugui servir per això, per anar fent-te doncs, una ruta que pugui durar els dies que tu vulguis i anar veient doncs, per quins llocs pots passar.
Al vostre web també recomaneu llocs on podem fer estada de nit també, per si volem fer aquestes rutes de més d'un dia.
Sí, tenim un apartat que és allotjaments que ofereixen rutes des de casa seva mateix, val? Que és molt per al turista habitual, la persona que ve el cap de setmana a passar un parell de dies en les nostres comarques, llavors allà hi tens tot un seguit d'establiments que ofereixen això. Però en l'eina que us explicàvem que podeu fer-vos la ruta mida, doncs hi tenim digitalitzats tots els establiments que hi ha allà a l'entorn i, per tant, cada un es pot escollir l'establiment que més bé li pugui anar.
Una manera de caminar molt interessant, però parlàvem de dies i també, si volem parlar de caminar i dies, podríem parlar dels festivals també en els quals participeu.
Sí, participem a la iniciativa dels festivals de senderisme del Pirineu, que és doncs, una iniciativa que va néixer a l'Alt Pirineu i Aran i que nosaltres ens hi vam apuntar. Aquest any ha estat la tercera edició i es tracta d'esdeveniments que durant un cap de setmana es porten a terme a cada comarca. En el nostre cas tenim el Ripollès Discovery Walking, el Garrotxa Volcànic Walking, i l'Empordà Sea Walking. Llavors, durant un cap de setmana s'organitzen activitats de senderisme en aquestes comarques, que són activitats guiades. Són grups de màxim 20 persones i el que ens agrada molt és que es pugui fer aquesta activitat amb un guia que et pot explicar coses dels camins que normalment una persona pues, no, potser no valorarà, no? Tant flora com fauna, com elements patrimonials o com fins i tot història d'aquests camins o llegendes que hi hagin passat. Potser ens agrada molt també perquè no estem habituats com a visitants, els catalans i els espanyols, a vegades a fer aquest tipus d'activitat amb guia i creiem que això té un valor molt important, no? És una part d'aquest turisme més de proximitat i que et fa conèixer molt més el lloc on vas, no? I per tant ens agrada molt aquesta iniciativa.
Una manera molt important també de conèixer el territori, també molt interessant, perquè nosaltres potser fem un camí, mirem cantó i cantó i potser només veiem verd, però no és només veiem verd, perquè aquest camí l'hauran fet moltíssimes persones abans que nosaltres, i no parlem de 20 anys enrere, sinó parlem de mils i mils.
Exactament.
Doncs moltes gràcies, Adriana.
A vosaltres per haver-nos convidat i us convidem doncs, a gaudir d'aquests camins a les nostres comarques.
Si una cosa tenim clara és que la natura és per tothom. Per això avui parlarem amb la doctora Maite Serrat de Projecte CIM. Bon dia.
Bon dia.
Qui sou aquest Projecte CIM?
Doncs mira, el projecte CIM, les inicials són de Club Inclusiu de Muntanya. El que pretenem és arribar a totes les persones amb independència de si tenen qualsevol tipus de discapacitat física, psíquica, persones de la tercera edat o qualsevol patologia crònica. La nostra idea és apropar les activitats tant de natura com de muntanya perquè qualsevol persona les pugui realitzar. Llavors fem diferents sortides en el medi natural de forma inclusiva, és a dir, que qualsevol persona sempre es pot incorporar en les nostres activitats.
Però també parlem de cims i cims importants, perquè els que us hem xafardejat una miqueta les vostres xarxes socials, heu arribat a fer algun cim important.
Sí, perquè de fet tenim moltes vessants, una vessant més lúdica, una part social, una part més de famílies, una part més esportiva, que potser és aquesta, no? Hi ha unes persones que conformen el que és l'equip del rendiment, hi ha persones amb diferents patologies, Parlo de patologies, però hem d'entendre sempre que en aquests equips o quan fem una sortida pot vindre qualsevol persona, d'acord? Amb independència que tinguin una discapacitat o una diversitat funcional. En aquest cas, doncs, per la rellevància, no? Són persones que tenen discapacitat unides a moltes altres que en principi doncs, no en tenen, i hi ha persones doncs, amb esclerosi múltiple o persones que no tenen visió o amb autisme. I amb aquestes intentem doncs, fer uns reptes esportius una mica més enllà del que és inclús el simple excursionisme. No? De fet, fa un parell de setmanes vam pujar al Pedraforca, que bueno, doncs és muntanya emblemàtica de Catalunya, muntanya emblemàtica de SimProject, perquè el nostre logotip doncs, simula no? aquesta muntanya del Pedraforca, i certament doncs, qui està posat una mica amb la muntanya sap que no és una muntanya fàcil de fer, i ho vam aconseguir en equip. Sempre ens unim doncs, tècnics esportius de muntanya, monitors de club, monitors de l'ECAM, amb professionals sanitaris, sobretot fisioterapeutes i psicòlegs, que acompanyem o per una repta esportiva o també per fer una intervenció. És a dir, el que intentem és aquelles intervencions que com a professionals sanitaris faríem a dins d'una consulta, traslladar-les al medi natural i mentre estem realitzant aquella activitat poder ajudar a qualsevol persona a millorar de la condició que sigui.
Part dels professionals molt important, però també ho deu ser molt important la part dels voluntaris.
Sí, totalment. Som un club inclusiu de muntanya, evidentment sense ànim de lucre, i a més ara quan estem començant i sempre és necessari. La nostra idea sempre és no, professionalitzadora, per dir-ho d'alguna manera, de buscar aquests recursos no, econòmics que almenys doncs, en el voluntari no li suposi, almenys la despesa no, de desplaçament, però ara estem tot just començant i és importantíssim les persones que vulguin sumar. De fet, nosaltres mateixos ja lliguem qualsevol activitat que fem a la muntanya, fer-la amb SimProject, perquè és el que dic, hi anem tots, no? És com una colla d'amics, jo sempre dic que cada vegada som més aquesta gran família Sim, perquè som una colla d'amics que amb independència doncs, de les capacitats que tinguem, ens unim per fer muntanya, que és el que ens agrada. Hem fet el Pedraforca, vam fer vestiments i tenim reptes endavant d'anar a fer una Aneto. Estem plantejant per l'any que ve anar amb un Montblanc i el que ens encantaria d'aquí uns anys és inclús poder arribar amb un 8.000, no? Que ja són paraules majors, però la idea és poder acostar a tothom que ho vulgui mirar doncs, a tota la part de recursos humans, materials, aquí entren també tota la part econòmica per ajudar que qualsevol persona que vulgui pugui fer muntanya. No, o sigui, no que sigui perquè no pot fer-ho, no? Sinó que sigui perquè realment doncs, ha decidit que aquests reptes esportius doncs, no són del seu interès, però no perquè no pugui fer-lo. Aquí és on entrem nosaltres, intentem buscar tots aquests recursos doncs, per fer, com jo dic, somni, fer realitat els somnis, que són somnis també nostres, evidentment.
Projectes ben forts. Fem una crida. Com, si algú li ha creat l'atenció i es vol posar en contacte amb vosaltres, a on es pot trobar?
Doncs mira, ens pot trobar contactant directament a SimProject. Espera, que ara et donaré el telèfon en concret, perquè la pàgina web encara no la tenim en construcció. Bé, està en construcció, eh? Encara no la tenim operativa, perquè ens falten mans, eh? O sigui que ja faig una crida, si algú és informàtic, ens falten mans per acabar d'obrir la nostra pàgina web.
Doncs fem aquesta crida per la pàgina web, també us poden trobar, sí, no, per les xarxes socials, que també si algú li fa més vergonya o menys fer una trucada per telèfon, també té les xarxes socials.
I tant. Sí, estem a Twitter, Facebook, Instagram, està sempre buscant Sim, que és Sim de Cumbre, no, també, C-I-M, SimProject, i ja et dic, el logotip és fàcil de reconèixer perquè simula la silueta del Pedraforca, i si no, a info@simproject.org, i si no, al 644-11-02-13, per WhatsApp, per trucada...
Repetim aquest telèfon, sí. Per si algú no li ha donat temps a apuntar.
I tant, 644-11-02-13.
Doncs fem aquesta crida, però també explica'm una miqueta, perquè anar a la muntanya, fer un cim, no cal que fem aquest 8.000, perquè podem fer, com deies, un senderisme més comú, però tot això que t'aporta la muntanya, com ho viviu tots participant en aquest projecte?
És que que qualsevol... Hi ha la simple exposició a la natura, no? Ja té moltíssims beneficis, de fet. Tot això també deriva, no?, d'un estudi que jo vaig començar fa uns anys quan vaig fer la meva tesi doctoral a través de la Universitat Autònoma de Barcelona per persones amb fibromiàlgia. Com utilitzar activitat a la natura per fer una intervenció terapèutica. El meu nom és Maite Serrat, soc doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona i soc PD1, que li diuen que és el nivell de tècnic esportiu de muntanya, i fisioterapeuta i psicòloga. I estic a la unitat d'expertesa de síndromes de sensibilització central. I allà la teràpia multicomponent que faig ja la s'ha traslladat en el medi natural. Abans de la pandèmia, ara ja és tot virtual, però abans de la pandèmia fèiem aquesta intervenció, aquesta teràpia multicomponent per persones amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, amb un entorn de naturalesa, allà al Parc del Cargol, que està a 30 segons de l'hospital. O sigui, jo ja no el feia dintre de l'hospital, perquè es reporten moltíssims beneficis i, a més, la utilització de diferents activitats per poder fer una intervenció, que no tenen per què ser activitats, com bé deia, de dir, anem a pujar un 3.000, ni tan sols 2.000. És a dir, al Parc del Cargol, just al costat de l'Hospital Vall d'Hebron, s'han demostrat i hem publicat, tenim bastants estudis ja publicats en revistes científiques que demostren els beneficis d'aquestes activitats a l'aire lliure. I sabem que és això perquè la mateixa teràpia la vaig realitzar dintre de l'hospital i els beneficis de fer-ho fora de l'hospital han augmentat, la veritat, considerablement.
Ens en podries explicar alguns d'ells? Perquè segurament socialment i els que desconeixem la fibromiàlgia, el primer que pensaríem és no pot ser, quin cansament, et trobaràs pitjor, però ens comentes que no, que la natura aporta un benefici molt important.
I tant, totalment. De fet, diré que dintre de l'equip del rendiment tenim una persona amb fibromiàlgia i, per tant, va pujar tant els vestiments com el pedraforca. Aquesta companya de l'equip del rendiment també el va pujar, i té fibromiàlgia. Això requereix, evidentment, d'un entrenament. Hi ha persones que sabem que no es poden ni aixecar del llit, no estic dient que tothom pugui assolir aquesta fita, però sí que a poc, i és el que es treballa. Dintre d'aquesta teràpia es treballa molt la part que és l'educació en neurociència del dolor, que és entendre per què es té dolor, tant si és el dolor, com de vegades es diu, propi de la fibromiàlgia, com qualsevol altre tipus de dolor, ja no perquè tinguis una patologia, sinó si ara qualsevol persona sense una malaltia aparentment diagnosticada es dona un cop, el saber per què, no? Perquè quan et dones un cop tens dolor i de vegades et dones un cop i no te n'has donat compte que tens aquest dolor. Arribes a casa, veus que t'has fet un morat i dius, ostres, ni me'n recordo d'haver-me donat un cop. Però allà hi ha dany físic, per què no hi ha hagut dolor? Doncs perquè el teu cervell segurament en aquell moment estava més pendent d'una altra tasca que fer-te conscient de que allà t'has fet mal i has de prendre una acció. Llavors aquí és tota una part que ara seria molt complicat d'intentar resumir-ho més, perquè són moltes hores, la teràpia dura 3 mesos, són més de 12 hores de teràpia, i quan és presencial 24, perquè estan 2 hores setmanals durant 3 mesos, i és entendre, no?, per què dolor. Per què dolor amb dany? Per què el dolor sense dany, que no té una correlació directa i que aquest dolor sempre el genera el cervell? Entenent de forma correcta que el dolor sempre és real, sempre, en el 300% dels casos, sempre és impossible que no ho sigui, i que el fet que diguem que el genera el cervell, en cap cas, de cap manera, estem dient que la persona se l'imagina, se'l crea, se l'autosugestiona, no?, com moltes vegades es diu, ni molt menys. De fet, quan diem que, no sé, si menges qualsevol aliment, no?, i fas la digestió i segregues una sèrie de sucs gàstrics, doncs ningú, i que això ordena el cervell, ningú se li passa pel cap, no?, imaginar que estàs dient que tot això t'ho imagines tu. Són ordres que fa el cervell de forma sense fer-nos a nosaltres conscients. I és en aquest sense fer-nos a nosaltres conscients que intervé el cervell per generar el dolor. Per això les persones sense... o que tenen una amputació, no?, que se li diu el membre fantasma, poden tenir dolor amb una mà que no tenen o un peu que no tenen. I aquest dolor s'ha d'entendre que és absolutament real, perquè sense un cos físic es pot sentir dolor, perquè qui genera aquest dolor és el cervell. I a partir d'aquí, de tot aquest enteniment i d'una correcta explicació del que és l'educació neurociència del dolor, treballem amb exercici progressiu, gradual, el fet, doncs, de poder educar, o com diem nosaltres, reeducar en el nostre cervell per crear contextos de seguretat. I cada vegada anar disminuint més aquests contextos de perill, que són els que fan que es dispari l'alarma, que es dispari l'alerta, que el nostre cervell consideri que està en perill i generi dolor o altres símptomes.
I d'aquí fins a arribar als 8.000 que us teniu com a objectiu?
Això esperem, això esperem. Necessitem treballar molt, necessitem treballar molt tots junts, en equip, i, però vaja, és una fita que està allà. No sé si l'aconseguirem, jo sempre dic que l'important no és aconseguir les fites, no? Perquè si no, no gaudeixes mai. És molt important aquesta part de mindfulness, no? De gaudir del moment actual, del present, i bueno, sempre està bé tenir fites, però el més important és gaudir del dia a dia, gaudir de les petites cites que ens anem posant i sobretot de quan, en el moment que les estem realitzant, no? Després et queda la satisfacció de dir, mira, m'he posat aquest objectiu, m'he posat aquest repte i l'he aconseguit, que és fantàstic, però jo crec que hem de gaudir, i és el que intentem fer, gaudir bàsicament del camí. On després acabarà aquest camí, doncs ja anirem veient i seguirem caminant, no? Però l'important jo sempre que és gaudir, i gaudir en equip. Gaudir en equip sense distincions de qualsevol tipus de discapacitat o diversitat funcional. Jo de vegades dic que els que no hi ha una patologia, no? O no hi ha una discapacitat reconeguda, de vegades som els més discapacitats. Per tant, això també seria un llarg debat, no? A l'hora d'etiquetar amb una persona de discapacitada.
Tota la raó. Una altra d'aquestes propostes que us heu posat com a fites i heu aconseguit són les curses que realitzeu.
Sí, i tant. De fet, no només en una localitat en concret, sinó que moltes altres ajuntaments, moltes altres localitats es puguin sumar en aquestes curses, que en aquest cas doncs, són curses infantils, juvenils, per menors de 25 anys, però com el seu nom indica, doncs, són inclusives, que vol dir que es pot apuntar absolutament tothom amb independència doncs, que es tingui qualsevol tipus de patologia, malaltia, diversitat funcional o discapacitat, que és l'objectiu, no? Visibilitzar, reivindicar també que hi ha d'haver-hi i cada vegada més hi han d'haver aquests espais comuns, aquests espais en què puguem compartir absolutament totes les persones amb absoluta independència, no? de les nostres condicions o de les nostres capacitats o de les etiquetes que ens hagin pogut posar en un moment donat.
Doncs recordem aquestes xarxes socials, aquest projecte SIM a Instagram, aquesta web també una proposta que deixàvem a l'aire, si algú també us pot ajudar. Endavant i benvingut sigui, i tots els voluntaris que segur que gaudiran molt d'aquell dia amb vosaltres i serà una ajuda molt important. Doncs moltes gràcies, Maite Serrat.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se'n ressò, perquè sempre aquestes també són mans que necessitem, no? Donar-li difusió, divulgar el que es fa i que sobretot qualsevol, tant des de qualsevol club de muntanya com qualsevol des d'ajuntaments, que qualsevol entitat, associació que vulgui organitzar qualsevol tipus de cursa, de trobada, de sortida inclusiva, doncs que estem aquí a la seva disposició per ajudar-los, assessorar-los, informar-los en tot el que faci falta, perquè cada vegada doncs, siguin més persones que s'assumin en aquests projectes inclusius. I si pot ser doncs, de gaudir de la naturalesa de la muntanya, doncs molt millor.
I acabem amb aquesta proposta. Nosaltres fem una aturada, però abans d'agrair-te la confiança per acompanyar-nos al llarg d'aquesta temporada, acabem aquí, però no acaba aquí. Ens retrobem amb aquests viatges per Catalunya i desitjar-te molta salut per seguir caminant, viatjant i fins i tot somiant. Ens retrobem a la teva ràdio o a les xarxes socials. Elles van en camper. Ens sentim aviat. You back to me. Elles van amb camper.
después de correr trepando por tu pelo, ya me volveré empapando tu espalda. Y es que después de mirarme en tus ojos de fuego, yo que era hielo, ahora soy agua. Y al cantar voy dejando migas para que me sigan todas mis canciones. Y al volver, por si me perdiera un día cualquiera y no encontrara tu calle. Al cantar voy dejando migas para que me sigan todas tus canciones. Y al volver sobre los recuerdos, ver que estaban llenos, que no faltaba. Aquí aparto la duda y me agarro de nuevo. Voy siguiendo las huellas para adentrarme en la piel de esta zamba que hoy despierta.